Salut amb el Parc Taulí.
Les autolesions són un trastorn de la conducta que ha anat a l'alça en els últims anys entre els adolescents i preadolescents d'entre 12 i 14 anys. Ara mateix es calcula que entre un 13 i un 45% dels adolescents s'han fet mal a si mateixos de forma intencionada. A més, un 30% dels joves de 18 anys asseguraven haver-se autolesionat en algun moment de la seva vida. Però què hi ha darrere d'aquest comportament? Com podem actuar els pares en cas de detectar-lo? Doncs avui en parlem amb el Quim Puntí, que és psicòleg clínic del Taulí i també és autor del llibre Educar en tiempos difíciles. Bon dia, doctor.
Bon dia.
Primer de tot, per situar l'oient, què són les autolesions i de quin tipus n'hi ha?
Les autolesions, com la paraula diu, són lesions que es fan doncs, un mateix. En aquest cas parlem d'autolesions en adolescents. Estaríem parlant d'adolescents que d'una manera intencionada i doncs, per tant, doncs, deliberada, sí, es provoquen algun tipus de dany amb algun objecte. Habitualment són objectes com poden ser gilets o com pot ser la fulla de la maquineta doncs, sí, de fer punta.
Sí.
I llavors es provoquen doncs, unes lesions que molts cops són visibles perquè es fan en braços, altres vegades no ho són de visibles i es descobreixen doncs, per casualitat en alguna revisió o en algun control doncs, mèdic. I, de fet, tenim diferents tipus d'autolesions. En tenim algunes que tenen un objectiu suïcida. Segurament aquestes no són les més habituals en els adolescents. Mm. I en tenim d'altres, que són les més comunes, que tenen un objectiu no suïcida. Amb això el que volem dir és que el fet de tallar-se no té per què implicar necessàriament que hi hagi un objectiu, doncs, col·loquialment parlant, de l'adolescent que s'està fent doncs, aquell tall amb objectiu de seccionar-se les venes, no? Sinó que molts cops són lesions que són molt superficials, de poca extensió, que molts cops, fins i tot, si no fossin lesions que nosaltres coneixem que s'han produït amb algun d'aquests objectes, podríem pensar que han estat accidentals, uh-huh, i que tenen com a objectiu, molts cops, doncs, regular emocions negatives. És a dir, tenen altres objectius que no és buscar la mort. I això és molt important per intentar tranquil·litzar davant d'aquest fenomen, tot i que, evidentment, és un fenomen que mereix atenció, però uh-huh, que no totes les autolesions, o la gran majoria, tenen un objectiu suïcida. La gran majoria no el tenen.
O sigui, hem de deixar clar que la gran majoria d'aquestes autolesions no tenen doncs, aquestes causes suïcides, però sí que són com un crit d'alerta, no? Com un crit d'atenció que hi ha algun problema darrere.
A veure, és una conducta que se'ns ha, podríem dir, doncs, malauradament popularitzat entre la població adolescent. I això també s'hauria de fer rumiar, no?
Sí.
De per què ha passat. Perquè és veritat que aquestes conductes no la teníem, segurament si haguéssim mirat doncs, dades estadístiques de fa 15 anys, doncs pràcticament trobaríem que això era molt atípic en població adolescent, no? I com tu comentaves, quan tenim aquests percentatges doncs, de població que es talla, no?, amb aquestes edats tan curtes, eh? Pensem que molts cops l'inici es dona ja al voltant dels 11 anys, 12 anys, com comentàveu, doncs això també ens fa pensar que darrere d'aquest fenomen segurament també hi ha un cert component social, no? I malauradament la conducta autolesiva entre els adolescents ha començat a acceptar-se com una forma de regular emocions negatives. Per tant, sí que és veritat que hi ha malestars darrere de les conductes autolesives. Quan parlem amb la majoria d'adolescents, quan un adolescent es talla, habitualment està expressant, està comunicant i està intentant resoldre un malestar. En funció del cas, potser ens comunica més o ens vol resoldre més el malestar. I l'objectiu de la intervenció és intentar doncs, veure quin és aquest malestar i poder, amb l'adolescent i, evidentment, amb el suport de la família, doncs poder treballar quines altres formes tindríem de poder doncs, afrontar una emoció negativa i quines altres formes tenim de poder canalitzar d'una manera més saludable aquesta conducta.
Però llavors, quines són les causes? O sigui, poden ser emocions negatives, ara penso, frustracions, por...
Sí. Sí, sí, vas per bon camí. La majoria dels casos doncs, el que ens explicaran doncs, és com a causa, doncs, que hi ha hagut un precipitant que molts cops pot ser una frustració, una mala gestió de la ràbia, de la tristesa. En altres casos més complexes, el que sí que trobem és que són nois que han tingut vivències, no?, al llarg de la seva vida doncs, molt traumàtiques i que aquest malestar emocional tan intens doncs, que els hi crea, no?, el record doncs, d'aquestes vivències, l'intenten canalitzar amb altres conductes com l'autolesió. També a vegades trobem que l'autolesió és una forma de dir-li a l'entorn ei, per aquí no passo, no? I a vegades hi ha adolescents que se'ns autolesionen davant d'una frustració com que el pare, per exemple, pugui retirar el mòbil a les 12 de la nit i l'adolescent ja està en desacord i la forma que té de gestionar la ràbia no és l'apropiada i s'acaba tallant com una forma també doncs, de marcar l'entorn, no? I de dir per aquí no, i per altra part també perquè evidentment la gestió emocional que em fa de la situació doncs, no és l'apropiada. És a dir, que nosaltres sempre parlem als psicòlegs de que la conducta autolesiva, nosaltres veiem el resultat, però el que ens interessa per poder fer una bona intervenció quan hem d'intervenir és veure què ha precipitat aquesta conducta autolesiva, perquè en alguns casos són emocions negatives. En algun cas també el noi reconeix que quan s'ha començat a autolesionar, o la noia, més ben dit, perquè és molt més comú amb noies aquesta conducta, en reconeix que quan ha començat a tallar-se, doncs l'entorn ha canviat i que, per exemple, doncs, molts cops coneguts o amics, entre cometes, doncs hi han transmès unes mostres d'afecte que abans no tenia, no? I això a vegades són factors que poden doncs, mantenir una mica la conducta. No estem dient que la noia es tallés per buscar això, però el que estem dient és que quan l'adolescent es talla i veu que passen aquestes coses, molts cops això també és un aprenentatge que l'adolescent fa de dir, bueno, aquesta conducta m'ha permès tenir un rol diferent dins del meu grup. O això també a vegades es passa en com actuen els pares, no?, davant de la conducta autolesiva. Molts cops, doncs, els pares, clar, davant d'aquesta conducta s'espanten i quan aquesta conducta, una mica, els pares intueixen que el que hi ha és un malestar en relació a un tema o una decisió que s'ha pres, molts cops els pares els que fan és tornar d'enrere, tirant enrere, perquè no sigui viscut això com a tan negatiu, i aquí l'adolescent aprèn que una forma d'evitar conseqüències negatives pot ser el fer-se mal. Per tant, el que diríem és que tenim una casuística molt variada i que l'èxit o no del tractament depèn d'identificar molt bé què és el que ha precipitat la conducta. I un cop ho sabem, com tots els adolescents diuen, val, jo no em vull deixar de tallar, però com ho faig? Per tant, aquí li he de dir quines coses podem fer, com recomanacions en moments de crisi i després coses que ja són un treball més psicoterapèutic, més llarg.
Després
també
anirem...
Permetem, t'interrompeixo, però dir-te que a vegades hi ha conductes autolesives que apareixen un cop i no apareixeran més. I, per tant, tampoc no hem de psicologitzar o psiquiatritzar en excés. La conducta autolesiva, quan és preocupant, és quan es dona avui, demà passat, aquesta és amb la que hem de consultar. Però conductes autolesives puntuals sembla que són més o menys comuns.
Clar, és quan el problema persisteix, no? En el temps que també potser hauríem de demanar ajuda. Després anirem a les recomanacions, però no sé si hi ha un perfil d'adolescents més susceptible precisament de presentar aquest tipus de conductes. Ja ho comentava, no? Sobretot noies, però no sé si hi ha un altre perfil o algunes característiques comunes. I també, si és un fet que es dona més a casa nostra o és un fet aquest, un problema més a nivell global.
Mira, comencem per la primera part, no? Bueno, nosaltres veiem que la conducta autolesiva, evidentment, doncs, se'ns dona amb noies, no? Més que amb nois, també ho hem de dir. Aquí faria un matís, que també és molt important. Les noies se'ns tallen, no? I els nois potser quan fan conducta autolesiva no ho fan doncs, tallant-se. I potser la conducta autolesiva ens passa desapercebuda perquè potser la fan colpejant doncs, el puny contra una paret. I això molts cops ho acabem posant com una agitació, s'ha agitat o ha fet una alteració de conducta. No? I seria aquí doncs, discutible si això també no seria una autolesió. Però bé, anant al retrat, intentar fer un retrat robot, no? De dir quina noia o quin adolescent seria més vulnerable a fer conducta autolesiva. Sabem que aquells nois que tenen uns trets de personalitat més caracteritzats per la impulsivitat, per un temperament més inestable. Quan diem més inestable, són nois que potser les seves emocions ells també reconeixen que tenen uns importants alts i baixos i que són molt sensibles a l'emocionalitat negativa, que aquesta és una variable que a vegades en parlem poc. Les emocions negatives no agraden a ningú, però la majoria de les persones que no tenen problemes amb aquesta conducta en fan una gestió més o menys apropiada. Les persones que tenen problemes amb la conducta autolesiva molts cops ens diuen, per una part, que són molt més sensibles a aquestes emocions negatives, les recorden molt més, tenen una vivència doncs podríem dir fins i tot un tant a vegades sobredimensionada, no tenen gaire en consideració els moments positius que hi ha hagut en la seva vida, i a més, quan apareix l'emoció negativa, apareix amb una intensitat que els fa molt difícil de mantenir la regulació. Aquí tindríem, per una part, un retrat. També sabem que amb noies aquesta conducta es dona més que amb nois, i aquí entren també altres components que alguns tenen a veure segurament amb característiques més del gènere, i altres tenen més a veure característiques molt més socials. Entre les noies aquesta conducta socialment està relativament aprovada, relativament acceptada. Això fa que molts cops la noia fins i tot no sigui estigmatitzador per ella, aquesta conducta, perquè d'alguna manera doncs, moltes noies coneixen altres noies que han fet aquestes conductes. I per altra part sí que sabem que les noies, a partir de l'adolescència, quan elles, doncs, per exemple, intercanvien contingut social, intercanvien molt més contingut emocional que els nois. És com el tema aquest, doncs, no sé si això és intel·ligència emocional o no, però que les emocions les verbalitzen molt més les noies. Sí. Si són noies que tenen més sensibilitat cap a emocions negatives, verbalitzen també moltes més emocions negatives entre elles. I això a vegades també dona un sentit de pertinença de grup. És una conducta que s'ha d'analitzar molt bé perquè tenim variables socials, psicològiques, biològiques, i no les podem desconsiderar a cap d'elles. Aquesta és la primera part de la pregunta. I la segona, que ja ni me'n recordo, perquè l'estic explicant, com pots veure amb molts detalls, no sé exactament quina era, la que havies fet dins de relacionat amb això.
La segona pregunta, doctor, era si era doncs, un efecte d'aquí, de casa nostra, o si s'ha detectat que aquesta és una problemàtica que afecta més a nivell global, no sé fins a quin punt. Per exemple, les xarxes socials, no? Hi tenen molt a veure.
Sí, no és un efecte local. És veritat que nosaltres estem preocupats per l'efecte local, que és el que coneixem. I, de fet, aquí a Catalunya, doncs, en aquests moments, hi ha un grup d'investigació format per 7 hospitals catalans, que és el grup conegut amb el nom de Greta, que
Sí.
és un grup dedicat a la recerca i l'estudi i tractament de la conducta autolesiva, no? Del que l'Hospital Parc Taulí, doncs, en forma part. I, a veure, justament això va sortir perquè vam veure que era un problema que trobàvem diferents hospitals de la xarxa pública quan parlàvem entre nosaltres de les problemàtiques que teníem els adolescents. Veien que aquesta era una problemàtica molt comuna. Però no és una cosa limitada a Catalunya. De fet, quan nosaltres mirem dades epidemiològiques i mirem dades doncs, de prevalència, trobem que aquesta conducta s'ha incrementat a molts altres llocs doncs, del continent europeu.
Sí.
I, per tant, això ens diu que, d'alguna manera, com tu apuntaves, les xarxes socials doncs, sí que poden fer una difusió, poden contribuir a aquest efecte contagi. Hem de pensar que les xarxes socials doncs, és un dels recursos que a vegades ens plantegem coses com fer el control parental i coses d'aquestes, però el control parental amb aquest tipus de conductes és molt complicat perquè un pare pot tenir molt bon control de que un fill, per exemple, no entri en pàgines de contingut pornogràfic, si ho vol. Però, en canvi, tu pots posar doncs, a Google la paraula autolesió i trobaràs molts continguts diversos, alguns possiblement d'autoajut i molt adequats, però en trobaràs d'altres que clarament és com una certa apologia o exposició d'aquesta conducta com una forma de presentar-te davant del món.
Clar, ja passa amb d'altres trastorns, no? Alimentaris que fins i tot es donen pautes moltes vegades en aquestes pàgines, no? O doncs a les noies i els nois acaben aprenent, no? Com han de fer doncs determinades conductes. Creu que llavors això també obre un altre meló, que és que potser doncs aquestes conductes entre el jovent està relativament acceptada, és a dir, que no veuen l'estigma o el patiment que pot tenir també la persona, no?, que s'autolesiona.
Sí, malauradament podríem dir que sí, que s'ha trivialitzat una mica i que aquesta conducta ha acabat, ja et dic, sobretot potser entre les noies més que entre els nois, però
Sí.
s'ha acabat assumint com una conducta doncs, no estranya o que en tot cas no és una conducta que generi l'exclusió social. Molts cops al contrari, ja et dic, hi ha adolescents que verbalitzen que clarament aquesta conducta els hi ha permès doncs, com tenir nous rols i resituar-se
Sí.
dins del grup, no? Són efectes a curt termini, perquè
Sí.
evidentment la conducta autolesiva sempre acabarà doncs, comportant unes majors dificultats que beneficis molt a curt termini. Però això és una cosa que a vegades els psicòlegs doncs, intentem pensar, no? Molts cops la gent diu, bueno, i per què fa això el meu fill o filla? A vegades no tenim la resposta a les causes, perquè les causes són molts cops complexes. Però sí que sabem que hi ha factors que contribueixen a mantenir aquestes conductes, no? I molts cops un factor que no li donem gaire importància, però la té, és el que anomenem l'atenció social positiva, no? I això us poso petits exemples. L'atenció social positiva és quan jo ja sé que el meu fill, per exemple, s'autolesiona, si a partir d'aquell moment jo, la major part de les converses que mantinc amb el meu fill és, escolta, estàs bé, no t'hauràs tallat avui. Aquí estem donant atenció social positiva, no? És a dir, a vegades això és difícil, però l'atenció social positiva, treure-la implica tractar l'adolescent amb normalitat, assumint que hi ha una dificultat i un problema pel que haurem d'estar atents, però no veient el nostre fill només com aquell noi amb problemes que s'autolesiona, no? I si ho posem en el context dels amics, quan algun cop algun amic d'algun noi que s'autolesiona diu, com jo puc ajudar el meu amic? Doncs normalitzant la vida, fent aquelles activitats que us unien igual. És a dir, no fem un tracte diferent, perquè donar aquest tracte diferent també t'assigna un rol que potser molts cops pot ser un factor que mantingui la conducta, no? I en altres casos, el que ens passa és que la conducta autolesiva t'evita afrontar coses que a tu et costen, no? Poso exemples. Si un noi doncs, s'autolesiona perquè ha d'afrontar una situació com anar a escola, pel que té una dificultat, i a partir d'aquí la resposta que fem és que cada dia que s'autolesiona no anem a escola, això serà un factor que també contribuirà a mantenir la conducta, no? Per tant, a vegades hem de preocupar-nos més per allò que pot estar contribuint a mantenir la conducta, que no tant per intentar resoldre la causa inicial, que això és una feina molt més complexa i que sí que aquí molts cops ja escapa el que podem fer com a persones i hem d'anar ja més al camp professional.
Llavors, quina recomanació faria per als pares, no?, que escoltin aquesta entrevista i que potser detectin aquest tipus de conducta en els seus fills, que han d'intentar fer?
La primera és mantenir la calma. Ja sé que això és complicat, però mantenir la calma. Segurament cap pare s'imagina doncs, que quan arribi un dia el seu fill de l'escola li pugui dir que s'ha autolesionat. Però quan dic mantenir la calma vol dir que, evidentment, haurem de parlar amb aquest fill. No podem fer veure que això no està passant. No hem de caure també en errors com això és una crida d'atenció o això és una tonteria. Bé, sabem que això no seria una bona praxis per part dels pares. Llavors, un cop doncs, parlem amb l'adolescent, també és una mica que ens comuniqui quin és el problema que ha portat a fer aquella conducta i buscar amb ell estratègies alternatives i altres opcions per resoldre el malestar. Per tant, aquesta seria com la primera píndola seria, malgrat que la conducta pot espantar, mantenir la calma. És també molt important analitzar l'adolescent, no només per la conducta, quan dic analitzar, enteneu-me, fer una bona avaluació del meu fill, de què ha canviat en el meu fill. Aquesta conducta ho han passat més coses. No és el mateix un adolescent que es talla i que també el pare diu, mira, és que està tancat a l'habitació la major part del temps, no es comunica amb ningú, el veiem diferent, els amics també ens diuen que el veuen diferent, a l'escola ha començat a passar coses que abans no passaven, com que ens fa algun dia campana. Aquí estan pensant més coses que segurament hem de posar en context. Una autoavaluació, en aquest cas, segurament té més rellevància i per part dels pares de plantejar-se el buscar o no ajut professional que quan tenim una autoavaluació que, com deia, apareix de manera ocasional. Què més podem fer? Intentar evitar una cosa que sabem que és molt preventiva d'aquestes conductes per part de la família és intentar evitar el que es diu el criticisme familiar. Poso exemples. Els adolescents, que ja sabem que per temperament poden ser més sensibles a l'emocionalitat negativa, viuen molt malament aquells comentaris devaluadors dels seus pares. Per tant, què hem de fer? Validar molt l'emoció dels fills. Quan un fill se sent malament, encara que a nosaltres ens sembli que el motiu o el que ens explica és relativament absurd, perquè des del nostre punt de vista d'adult ens sembla que és absurd, el que hem de fer aquí és el contrari. Hem de validar, entenc que et sentis malament, però la conducta que estem utilitzant no és la forma de resoldre el problema. Per tant, validar molt les emocions del fill. Tenir una actitud d'escolta activa i empàtica, això l'hem de tenir. També hem de posar límits. Hi ha moments en què haurem de parlar amb l'adolescent de, escolta, què està passant amb aquesta conducta que malgrat que n'hem parlat diverses vegades, segueix passant, no? Què és el que fa que no puguis frenar-la, no? Jo insisteixo que, més que potser donar recomanacions molt específiques per la conducta autolesiva, hem de donar recomanacions específiques que inclouen què implica educar, no? I educar implica validar, reforçar, posar límits, no els hem de deixar de posar, ara que tinguem aquestes conductes, i quan una conducta persisteix i, evidentment, ens preocupa i veiem canvis en l'adolescent, buscar ajut professional, com faríem si el nostre fill veiéssim que té un mal de panxa que, escolta, en 2 o 3 dies no cedeix, que ens plantejaríem, doncs, buscar ajut.
I si ho detecta un docent, quin tipus d'acció també recomaneu? No sé si consideres que està prou preparat també ara mateix per abordar aquestes situacions.
A veure, els docents, evidentment, us haig de dir que una de les conductes que preocupa molt els docents és aquesta, perquè a vegades doncs, es dona dins d'una aula i es dona més per part de diferents alumnes, no? Clar, la feina del docent aquí és diferent. El docent un cop identifica el que ha de fer és comunicar-ho a la família. Això és el que li tocaria. Per altra part, sí que us haig de dir que, bueno, aquí entrem en un tema també doncs, compromès i delicat, però és que molts docents diuen, home, jo reconec que en el meu currículum formatiu m'ha mancat formació en salut mental, no? I potser aquí sí que és veritat que bueno, aquí tenim doncs, la sort de que a la zona de Sabadell doncs, les relacions que hi ha entre salut i educació són molt bones i hem pogut doncs, realitzar formació a orientadors i a psicopedagogs en relació a aquestes conductes perquè també se'ls puguin entendre i en puguin fer un maneig, com nosaltres diem, sobretot no iatrogènic. O sigui, que no creem més problemes sobre del que ja tenim. Us poso petits exemples. La conducta autolesiva sí que potser s'obligarà a ajustar que el dia que el noi doncs, s'ha tallat i no ha anat a l'aula, aquell dia potser no s'ha examinat. Però el que no podem fer és deixar de fer exàmens perquè m'autolesiono, perquè això seria una forma de reforçar la conducta. Llavors, aquí el que haurem de fer és com jo des del centre puc ajudar perquè aquell alumne es trobi bé en el centre, com el puc ajudar en les relacions amb els altres. Per tant, hem hagut de fer més una formació per clarificar que no són autolesions suïcides, que són autolesions no suïcides, perquè coneguin també el tema que comentaves tu d'aquest contagi social, del paper que tenen les xarxes, que ho posi una mica en el context de l'adolescència en els temps actuals. I això també permet que l'adolescent estigui més empoderat per, sobretot, poder mantenir, doncs, dir, bueno, jo tinc un rumb clar, evidentment comunicaré als pares i a partir d'aquí els pares seguiran la trajectòria que toqui. Consultaran amb el pediatre, faran una visita especialitzada, però sí, en el món escolar aquestes conductes es donen i, evidentment, són difícils de gestionar, no?
Clar, per això és important tenir doncs, aquesta formació, aquest acompanyament. No sé com van rebre, si ens podries també doncs, explicar, compartir doncs, la resposta no? d'aquestes formacions en el sentit de que potser també necessiten no? doncs, això, aquestes eines per doncs, aprendre a gestionar o acompanyar els alumnes no? en la gestió de les emocions, de l'estrès, de la frustració.
Les va rebre molt bé i, a més, per nosaltres els docents són uns pilars fonamentals perquè, més enllà de que amb la família els nois estan un nombre d'hores, moltes hores doncs, estan a l'escola. Llavors, la resposta per part d'ells va ser molt bona, és a dir, van considerar-ho molt útil perquè també és una conducta que, entre cometes, és relativament nova i que quan tu no ets una persona doncs, pròpia del camp, des de fora, doncs és una conducta que activa moltes alertes. Llavors, el missatge és no hem de minimitzar les autolesions, però tampoc hem de donar-los l'identitat de que tenim un 30% o un 40% dels nois adolescents que són nois amb malaltia mental, perquè això no és correcte. És a dir, hi haurà alguns nois que en el context d'una malaltia mental ens faran conducta autolesiva i no els podem obviar, i aquests hi són, i aquests els tractarem. Salut mental, aquests els té. Però també hem de pensar que la conducta autolesiva s'ha utilitzat com una conducta actualment per regular emocions d'una manera, doncs bé, molt, vaja, amb una difusió molt gran. I per tant, això també jo crec que als docents els va permetre dir, bueno, estem davant d'una conducta que té uns components psicosocials més enllà de que pugui haver-hi unes característiques de personalitat i biològiques que et puguin predisposar a l'autolesió.
Clar, i suposo que també no hem d'oblidar el moment actual que vivim, no? Aquesta pandèmia, la situació complicada també per als nostres joves i adolescents i, evidentment, l'increment a l'exposició a les pantalles i a les xarxes socials. Suposo que tot això sumat, no? Tots aquests factors també són part de la causa, no? D'aquest increment de casos. Parlem de l'abordatge a nivell mèdic, no? Sigui al taulí o a l'atenció primària. Com es tracten aquests casos?
Mira, en aquests casos hem d'intentar, d'alguna vegada, o sigui, bàsicament el missatge és molt clar. Mira, fent-ho molt fàcil, hem d'empoderar l'adolescent a que ell pugui regular aquestes conductes. Llavors, el missatge ha d'anar més per ensenyar estratègies, habilitats, que l'adolescent pot utilitzar per fer front al malestar. Sigui un malestar del motiu que sigui. Evidentment, el que fem els psicòlegs, els psiquiatres, quan estem parlant de l'atenció especialitzada, és fer un bon anàlisi del cas per poder veure què és el que hi ha darrere d'aquella conducta. I tot això es té en compte en la intervenció. Però jo el que li has de donar, d'alguna manera, en el noi i a la noia, és eines que pugui fer servir en el seu dia a dia quan aparegui el malestar. Perquè el malestar no és el problema. L'emoció negativa forma part normal de la vida. El problema és la gestió que jo en faig. Llavors, molts cops és bo que ells coneguin, per exemple, la cadena que hi ha entre els pensaments que hi té, perquè habitualment quan un s'autolesiona apareixen pensaments negatius, siguin derivats de situacions o no. Les emocions, que molts cops, com veurem, tenen relació amb el pensament, si el meu pensament és doncs, que ningú m'estima, ningú m'aprecia, tothom em deixa de costat i sóc una molèstia per tothom, això em crea una emoció negativa, de tristesa, desesperança, i a partir d'aquí jo puc fer diferents conductes. Una pot ser l'autolesió. L'autolesió, doncs, bueno, de manera immediata, igual em permet sentir-me doncs, millor perquè d'alguna manera llibero aquell malestar amb una conducta física. Però també és veritat que tinc altres coses a poder fer. Doncs des de poder parlar amb algú, des de poder fer una activitat que realment m'agrada per intentar controlar aquell moment de crisi, aquella emoció, posar-me a escoltar música, posar-me a fer, a vegades no ho valorem, no? Però l'activitat física intensa, molts cops, és una bona forma d'afrontar una emoció tan negativa com la ràbia. La ràbia molts cops és vivida com algo molt físic i, per tant, hem de buscar conductes alternatives físiques, no? Llavors, molts cops és també preguntar a l'adolescent, des dels seus interessos, a tu quines coses t'agrada fer o t'ajuda a fer en moments en què et sents malament i fer-ne un llistat, no? I a partir d'aquest llistat, que en condicions normals són coses que quan hi fa l'ajuda a sentir-se bé, quan et sents malament, en moments de crisi hem d'aplicar això. Després hem de treballar ja d'una manera, doncs aquesta sí que és ja molt més tècnica, pues, a l'aprendre a pensar d'una forma diferent, a l'aprendre a entendre les relacions d'una forma diferent, al com et sents tu davant de les relacions, que potser que el problema és la mirada que tu en fas, però això ja és una feina diferent. Però per fer el que seria moments de crisi, tenim diferents estratègies que els hi podem donar, no? Hi ha adolescents que tenen molt clar que quan no es volen tallar el que no han de fer és anar al lavabo o el que no han de fer és tenir cap objecte tallant a mà. Aquí també tenim una estratègia de treballar amb els pares. Els pares molts cops contribueixen a intentar eliminar els objectes comuns, tallants, no? que un adolescent pot fer servir, perquè no els tinguin al seu abast. Però l'abordatge bàsicament té com dos pols. Un, en moments de crisi, i l'altre és treballem més aquest malestar, més a mig o llarg termini. Però amb uns objectius molt ben delimitats. El que aquí volem ensenyar no és a no tenir malestar. És que quan aquest aparegui, tu sàpigues com el pots afrontar d'una manera adaptativa.
Evidentment, perquè el malestar o les emocions negatives, com comentava, doncs formen part del nostre dia a dia, no? El que hem de, doncs això, aprendre a gestionar-les. En aquest sentit, acabes de publicar el llibre Educar en tiempos difíciles, on dediques un capítol precisament a aquest tema, a les autolesions. Com ha estat per tu també escriure doncs, aquesta proposta? I suposo que vas sentir, no?, com la necessitat de que havies de compartir, no?, fer doncs, aquesta tasca divulgativa com fem avui en aquest programa, al matí.
Sí, de fet, a veure, és un llibre que es van escrivint, doncs, bueno, gradualment, tampoc tenia molt clar si finalment acabaria sent un llibre, però es van escrivint una mica a partir de compartir també moments en què compartíem, doncs, doncs, aquests punts de vista, no?, que ara estem tenint aquí en relació a diferents problemàtiques, no?, dels adolescents, i que molts cops també teníem l'impressió, i dic teníem perquè jo això ho he compartit amb altres companys, de que potser teníem la sensació de que hi havia una manca com d'uns missatges clars, no? Els missatges clars és el que aquest llibre intenta donar, tot i que, evidentment, quan intentes donar un missatge clar, sempre et deixes pel camí detalls, no? Però hem intentat donar uns missatges, doncs, que siguin molt clars per com fer front a molts difícils, a molts problemes molt difícils que poden tenir els pares amb els adolescents, com el tema dels límits, les normes, doncs, la separació dels pares, el dol, les autolesions, les drogues... Hem intentat fer una part molt per pares i una petita part per mestres del maneig, doncs, dels nois que nosaltres, doncs, bueno, ells coneixen com a necessitats educatives, no?, específiques, no?, i que nosaltres, doncs, tenim, per exemple, en diagnòstics de salut mental, no?, i com també podem donar-hi una millor resposta. O sigui que és un llibre molt pragmàtic, no està fet tant des de la filosofia educativa, sinó molt pragmàtic i per intentar donar resposta a preguntes comuns. Està fet en forma de preguntes i respostes, per fer-ho més amè. És molt divulgatiu. Jo m'ho he passat bé, he tingut moments també en què pensava, ostres, em podia dedicar a fer altres coses, no?, també gratificants, però a mi escriure m'agrada i, per tant, m'hi vaig posar i, bueno, i ho vaig fer i vaig trobar una editorial que va estar disposada a publicar-ho.
I que precisament s'estrena, doncs, avui dimarts, dia 25, a les 7 de la tarda, a la Llar del Llibre. M'agrada molt el títol. No sé si estàs d'acord, però creus que vivim en una època molt complicada per aquest fet, per educar? Potser els pares no tenim el temps necessari, no? O la vida canvia a un ritme tan trepidant que a vegades costa, no?, acompanyar, doncs, els fills com caldria.
La vida canvia molt ràpid. De fet, clar, hem de pensar que molts pares, malgrat que també són digitals, realment de base són analògics. Si tenim, en canvi, adolescents, per exemple, molt digitals, no?, que ja tenim un canvi molt important. I després els temps són difícils. A veure, qualsevol temps ha estat difícil. Jo, quan he parlat amb gent, doncs, que diu, home, escolta, que l'adolescència de fa 50 anys no et pensis tu que també era difícil, no?
Potser més,
però sí que és veritat que potser aquí, al context de la pandèmia, tot i que és un llibre que no intenta treballar només des de la pandèmia, perquè la pandèmia, doncs, un dia o altre acabarà passant, com tot, però sí que és veritat que intenta, doncs, transmetre que, bueno, que ens ha tocat els moments, doncs, en què tenim diferents fronts, no?, i en què possiblement conductes noves com aquestes, com les autolesions, no les teníem, i moments en què molts cops també no tenim molt clar, potser aquí hi ha una diferència, no?, respecte a altres èpoques, que molt desencert, segurament, però tothom tenia molt clar com s'havia d'educar. I ara, segurament, amb el tema de l'educació, no es té molt clar què fer. A vegades ens fa por quedar-nos curts, de dir, ostres, potser hauria de ser, doncs, més ferm, i a vegades ens fa por que, al contrari, no?, que no estigui passant d'excessivament ferm. I el llibre també intentava buscar aquest punt mig, de dir, bueno, evidentment l'adolescent l'hem de responsabilitzar de la seva conducta, però tu com a pare o mare o tu com a mestre tens una part molt important en què pots contribuir al benestar del teu fill o del teu alumne.
Totalment. Al final jo sempre dic sentit comú, no? Per quan tens un dubte, a vegades és, doncs, intentar pensar, doncs, amb claretat, no?, que és el que seria millor, no?, pel teu fill o el que havia estat el millor per tu. Per acabar, com havia comentat abans, aquest grup de recerca, no?, que estudia, doncs, les autolesions, el Greta, no sé ara mateix si esteu fent, doncs, algun projecte precisament en aquest àmbit per compartir o algun estudi en concret.
Sí, de fet estem, o sigui, aquí hi ha com dos vessants. Un és la part, doncs, de recerca, d'investigació, i sí que s'està, doncs, i de fet ja comença a haver alguna publicació, doncs, en preparació, i llavors s'està fent una part de recerca que té a veure molt amb què és el que realment motiva i quines variables estan relacionades amb la conducta, doncs, autolesiva, no? Hem intentat també això utilitzant, doncs, molt les noves tecnologies, que és un tema, doncs, que molts cops hem obviat quan treballem amb adolescents, no? I per tant això ha implicat fins i tot, doncs, que els adolescents entenen des d'una app en la que en diferents moments del dia anaven informant del seu estat emocional, i per tant tenim una part de recerca, que encara, doncs, bueno, estem en un moment de recollida de dades, i ja de publicació de dades, i segurament, doncs, en breu les tindrem i podrem saber-ne més de què és el que realment motiva, precipita aquesta conducta, no? Ja van sortint coses com que sembla que el suport social és una variable molt important també, tot el que té a veure amb el suport social, no? L'adolescent que té un bon suport social, això sembla que és un coixí molt important de cara a, doncs, apareix o no la conducta autolesiva. I després tenim una part, doncs, d'intervenció, de tractament i de divulgar aquest coneixement que una mica ara estem fent des d'aquest programa, no? De dir, doncs, bueno, comencem a parlar d'això,
sí,
parlem-ne obertament, fem formació, sobretot, per una part, el que seria l'assistència primària, que evidentment també la necessita, l'assistència, doncs, primària de salut, i per altra part, el món educatiu. La idea és que, com que som diferents hospitals de tot d'arreu de Catalunya, puguem intentar anar fent aquesta feina, doncs, al llarg de tot el territori, en la mesura que sigui possible, perquè, evidentment, clar, quan jo dic 7 hospitals, sembla molt, però davant d'aquests hospitals hi ha petites persones, que som els que hi som, no? Però bé, en tot cas, estem engrescats i ja portem uns quants anys i hem sobreviscut a la pandèmia, és a dir, que seguim actius i que s'aniran fent coses,
doncs,
segur que sí.
Sí, nosaltres seguirem de ben a prop com va evolucionant, perquè se us ha girat feina, m'imagino. L'última pregunta que tinc, perquè penso, molts pares pensaran, i com podem distingir, no?, quan és, doncs, una autolesió no suïcida a una suïcida? No sé si hi ha doncs algun detonant, no?, que diguis, doncs, que hem de vigilar, no?, que hem de tenir, doncs, més atenció.
A veure, per al pare, com a primeres línies, evidentment hi ha una pregunta que és clau: en quin objectiu, què és el que tu pretenies, no?, amb això? Molts cops veurem que el propi adolescent reconeix que no pretén buscar la mort en aquella conducta, sinó que és, em sentia malament, no sabia què fer i vaig acabar fent, doncs, aquesta conducta. Però hi ha aspectes que a vegades es poden ajudar. Les conductes autolesives suïcides, molts cops el component que tenen, la forma en què han estat realitzades, és molt diferent. Molts cops són talls, aquí sí que ja no són superficials, no són erosions, no són fetes fins i tot amb una maquineta que jo he desmuntat i he aprofitat la gilet per fer-ho, sinó que el que són és molts cops talls, que clarament serien venosaccions, que molts cops han d'anar a urgències, perquè s'ha de fer fins i tot per part de, bueno, assistència mèdica, per part del traumatòleg, perquè s'ha de donar sutura. És una altra topografia, eh? Quan dic topografia vol dir que la forma de presentació és molt diferent. També jo aquí penso que és molt important veure com està el noi globalment. Hi ha molts pares que diuen, mira, aquesta conducta apareix, però jo globalment en molts moments veig molt bé el meu fill o filla. Això és molt diferent de quan tenim un noi, doncs, amb un trastorn depressiu, per exemple, perquè aquí la depressió sí que sabem que és el principal trastorn relacionat amb el suïcidi i que, evidentment, una conducta autolesiva en un noi amb un trastorn depressiu l'hem de mirar des d'un altre enfoc, no? Però jo, bàsicament, el que diria, tu parlaves del sentit comú, no? El sentit comú també és una mica que el pare, com a pare, diu, bueno, què és el que segurament ha portat a que aparegui avui aquesta conducta i en aquest moment? I en funció de la resposta, jo penso que el pare també es tranquil·litzarà o al contrari, es neguitejarà. Però també és veure una miqueta com ha estat la conducta autolesiva que s'ha fet i veure com està l'adolescent globalment en general, en el seu dia a dia, en el seu entorn, com el veig jo, amb els seus amics, quan queda, quan surt, s'ho passa bé, ho gaudeix. Això també ens dona moltes pistes.
Doncs ulls ben oberts, eh? I també molta capacitat d'escolta per, doncs, això, acompanyar els nostres fills i, sobretot, buscar ajuda als nostres centres d'atenció primària o també als hospitals, si veiem que realment, doncs, comença, doncs, a complicar-se el tema. Que vagi molt bé, doctor Puntí, psicòleg clínic del Taulí i autor del llibre Educar en tiempos difíciles. I a vosaltres us recordem que la presentació serà aquesta tarda a les 7 a la llar del llibre. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Bon dia, gràcies.